La banda sonora de la teva vida.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Queda't amb nosaltres.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Floyd.
Queen.
Bob Dylan.
La música que ha marcat els millors moments de la teva vida a Jukebox de nit.
Els dilluns a les 10 de la nit a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh, you can make 'em cry. Anything, anything can go.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
With these pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's entertainer. Bon dia, passen uns minuts de les 12 del migdia, dijous, s'escolta aquesta música i jo encara no sé per què canto. Perquè la veritat us haig de dir, estimats oients, que les coses no estan per cantar. Però ho hem de fer, perquè és que, si no, la vida s'acaba i nosaltres no volem que s'acabi la vida ni que ens acabi ningú. Avui parlarem amb persones que estan lluitant perquè això no sigui d'aquesta manera. I seran persones, en aquest cas, 3-4 convidades de les escoles de dansa de Sant Cugat i després una persona molt vinculada en el teatre amateur, en aquest cas de Mirasol, també de Sant Cugat. Però abans... Mireu, la homilia de Molta Comèdia no serà una homilia en aquest cas, sinó que serà el manifest del col·lectiu d'escoles de dansa de Catalunya reduït, que es va llegir el dilluns a la plaça de Sant Jaume de Barcelona i que diu: estem en un moment històric en el que la majoria d'escoles de dansa de Catalunya ens hem unit en comú acord, sota el nom de la dansa, i volem expressar la nostra indignació amb les mesures preses per part de la Generalitat el 29 d'octubre. Les escoles de dansa de Catalunya demanem que reconegui la nostra activitat docent. Hem aplicat les mesures sanitàries necessàries, reduint l'aforament, l'horari i el risc de contagi ha estat de menys de l'1% als nostres centres. Emparant-nos a l'article 23 de la Declaració Universal dels Drets Humans, reclamem tornar a les aules i a la presencialitat. El tancament de les escoles de dansa és un atac contra el dret de l'educació i repercuteix directament sobre la salut i el benestar de totes les persones que en participen, mentre que el fet de continuar obertes tindria una incidència mínima en la reducció de la pandèmia. Ens exigiu tancar sense oferir cap solució. Va passar durant el primer estat d'alarma i torna a passar ara. Tot i això, nosaltres hem seguit treballant amb tota la resiliència de la que som capaces per tal de transmetre aquests valors mitjançant la nostra tasca pedagògica. El nostre medi ha estat les classes online, que no és una solució òptima. Simplement són un pont a les classes presencials, que segur que arribaran, Però quan? Seguim abandonades per la vostra mirada i els vostres fets. Segons l'article 35 de la Constitució espanyola, volem que si ens dieu que no, ens aporteu solucions d'ajudes i recursos per mantenir les nostres escoles. Demanem més claredat en les normatives. Per què hem de tancar les nostres escoles de dansa com a extraescolars, els centres d'educació obligatòria, les escoles d'estudis reglats i els centres d'alt rendiment de dansa poden mantenir la seva activitat? Si totes hem aplicat les mateixes mesures sanitàries, per què nosaltres estem tancades? Gran part de l'alumnat que arriben als centres de formació reglada surten de les nostres escoles, aquelles que heu tancat. I per aquests motius exigim la reobertura dels centres i escoles de dansa de Catalunya, un pla d'ajudes directes, línies de subvencions, que no crèdits sense aval, accessibles a tots els professionals de la docència de la dansa, directors i directores de centres de dansa i empreses. Nosaltres som part de la solució. Treballem en pro a les vostres decisions i oferim recursos a la societat perquè el greuge provocat per aquesta pandèmia de la Covid-19 es pugui viure des d'un equilibri emocional molt més estable. La dansa no només és segura, la dansa cura, i la dansa és salut i benestar. La dansa ha de seguir existint. La llavor la tenim a les aules. Aquesta barreja de sons, aquesta barreja de música que esteu sentint és perquè tenim amb nosaltres convidades a tres representants, quatre en aquest cas, que seria la persona que està aquí a l'estudi, la Sònia Romà. Benvinguda, Sònia.
Bon dia.
Representant de Laura Esteve, Centre de Dansa, Escola de Clàssica i Contemporània. I a la via telefònica tenim la Rosa Lechón i la Eva Peñuela. Bon dia, Rosa i Eva.
Bon dia.
M'escolteu bé?
T'escoltem perfectament.
Perfecte, de l'Escola Sant Cugat de Hip Hop. I també l'Anna Pérez. Hola, Anna.
Hola, Eduard.
Anna Pérez, de la Tacones, estudi de flamenc, cos i moviment, que es posen aquestes respectives situacions davant del tancament i que a la vegada representen a moltes escoles que hi ha a Sant Cugat, que si no m'equivoco està entre les 12 o 14. Què diries, Sònia?
Diria que estem en uns moments molt tristos, perquè la paraula seria tristor, estem enfadats també, bueno, fent referència al manifest que has llegit, no? Esperem que puguem reobrir les nostres escoles com més aviat millor, perquè treballar així és molt difícil. Molt.
Bueno, diguem que el dilluns a la plaça de Sant Jaume va haver-hi aproximadament unes 200 escoles representades, unes 500 persones.
300, sí, deien, sí.
I unes 500 persones, i que va haver-hi un detall interessant com aquell de les sabatilles en l'aire, o les sabates de claqué, o les sabates amb talons per poder fer un bon zapateado. Per part vostra, primer, en tot cas, que parli la Rosa, per part vostra, quina és la situació de la vostra escola?
Nosotros actualmente estamos impartiendo las clases en su mismo horario con el mismo profesorado, todas las clases online por una plataforma que se llama Zoom, y estamos obteniendo muy buenos resultados desde nuestros alumnos. Intentamos estar con ellos el mayor tiempo posible para que no abandonen sus buenos hábitos dentro del mundo de la danza, sus horarios, buenos hábitos de deporte, y para no dejarlos en ningún momento estancados, para que sigan con sus coreografías y con toda la buena hacer que tienen.
¿Y en el vostre cas, Anna?
Igual, estamos de la misma manera. Todos los profes en su día, cuando ya estábamos viendo que nos iban a cerrar, yo pregunté al equipo de profes si lo veían factible tirarlo para adelante online. Yo tengo que decir que en el primer confinamiento yo no veía claro lo del tema online, porque, bueno, es que la danza es presencial. Entonces, el online es una opción, pero no es la opción óptima, evidentemente. Entonces, en el primer confinamiento fue como yo online, no sé ni cómo hacerlo, no me lo sé plantear. Mis compañeras, tanto la Sonia como la Rosa, fueron muchísimo más valientes en este sentido, que tiraron para adelante con ellas, pero era como que no lo veía claro. Y en cambio esta vez se lo propuse al equipo de profes y dijeron que sí, que para adelante. Y yo a nivel personal siento que es una situación muy diferente, porque es como, no, tío, es que no nos podéis cerrar las escuelas, o sea, no podéis hacerlo, porque la gente está muy triste, porque la gente está con esta sensación de angustia constante, y porque la danza, pues como hemos dicho, cura, y porque la danza ayuda a solventar esta situación, ¿no? Entonces es como, vamos a moverlo, ¿no? Aunque sea desde casa, y es una manera de estar conectadas y juntas de alguna forma.
Des d'aquest punt de vista de l'actuació, de l'activitat, la Sònia ens pot dir alguna cosa sobre un tipus de comunicació personal que ja s'ha començat a posar en marxa?
Sí, aquest matí justament ens hem associat, primer de tot dir que aquesta associació de centres de dansa de Catalunya, privats, d'escoles tan autoritzades com no, és una cosa que ha sorgit justament després del confinament, o sigui, per... Totes les coses dolentes tenen alguna bona, no? Que mai ens havíem associat, sempre anàvem com per lliure, i la unió fa la força. Llavors està demostrat que ara per això podem poder fer la manifestació a la plaça Sant Jaume. Llavors, a través d'aquest col·lectiu és des d'on anem recollint diferents informacions, i tenim representants que estan parlant amb autoritats i amb qui sigui competent, no? Per poder-ho fer. I aquest matí ens ha arribat una carta per enviar al síndic de Greuges, a títol personal, o sigui, no cal ser director d'una escola ni professor, qui vulgui s'hi pot adherir, per demanar doncs, que no donem suport a aquestes restriccions que hi ha, i que volem exigir i volem demostrar, hem demostrat ja, que la cultura és segura, en aquest cas la dansa, que és el nostre sector, i que és un benefici. S'està treballant també des de... el sector terapèutic, per dir-ho d'alguna manera, que la dansa cura, no? Estem dient, igual que l'esport, que també estan doncs, buscant aquesta via, perquè sabem que, per exemple, hi ha centres de ioga oberts, quan podríem dir que es fa una activitat molt semblant a la nostra, perquè es considera una activitat terapèutica. Doncs la dansa també, com a títol d'exemple, posar una alumna meva, que em deia una adolescent de 16 anys, em deia, Sònia, només puc anar de casa a l'escola. L'únic que em queda és la dansa, és venir a les classes de dansa, perquè no puc anar a la discoteca, no puc sortir amb els meus amics, no puc anar a casa de ningú a fer una festa. Si ja em treuen la dansa, què em queda, no? És molt clar. Llavors, per sort, tenim uns alumnes que ens han recolzat en tot moment, que això els hem de felicitar, agrair als alumnes i a les famílies que ens han seguit en aquesta situació que és tan difícil, però està clar que no és el mateix. És molt difícil treballar des de casa, les condicions no són bones... En el nostre cas, amb el clàssic, el terra ja no és l'adequat. L'altre dia parlava justament a la manifestació amb una professora que em deia, jo m'he trencat un dit del peu després de donar classes des de casa. Vull dir, un zapateado, com el pots fer? Tenint veïns a sota, no? Per posar un exemple, si és una classe que t'estan donant de flamenc. El tema de l'espai, llavors, és molt difícil. I vols transmetre, a més, a través de la pantalla tot el que tu vols donar als alumnes, i com a mestra dic que és esgotador. O sigui, que vam molt, molt cansats, perquè volem arribar i no sabem si arribem, fem l'esforç, no? Però no és el mateix mai que la presencialitat.
Hi ha una notícia que convidia potser que la diguessis, que és d'avui també, i que potser no sé si...
La del Procicat?
Sí.
Sí, que també teníem els representants d'aquesta associació que hem fet d'escoles de dansa de Catalunya, tenien justament avui una reunió amb el Procicat, 20 minuts abans de la reunió se'ls ha anul·lat, perquè diuen que s'han reunit al Procicat per anunciar les noves mesures. Ja veurem si podrem obrir o no. Esperem que sí.
Teniu, en canvi, també una reunió...
Amb l'alcaldia, avui, aquesta tarda, aquest migdia. Tenim reunió, amb la... vam fer arribar la tinenta d'alcaldia i a l'alcaldia directament la nostra preocupació i la resposta ha sigut bastant ràpida, que aquesta tarda a veure què en podem treure, almenys que ens escoltin i que se'n faci ressò i facin tota la pressió que ells puguin fer des de la seva posició.
Rosa, des de la teva posició de l'escola Sant Cugat, com veus les possibilitats de que això canviï en poc temps?
Nosotros tenemos la esperanza de que en breve la solución sea positiva. Nosotros queremos decir que no queremos mendigar ayudas, no queremos comunicados, no queremos reuniones, lo que queremos es abrir nuestras escuelas porque son seguras. Hemos tenido en nuestra escuela no ha habido ningún positivo en ninguno de los dos meses desde que empezamos nuestra actividad en septiembre y nosotros lo que queremos es trabajar, menos incertidumbre, no queremos trabajar con la presión de saber cuándo la semana que viene nos van a cerrar, ahora sí, ahora no. Todas las escuelas de San Cugat han invertido, hemos bajado nuestros aforos, mantenemos las distancias, hemos puesto medidas de higiene, todo lo que ha estado en nuestra mano para que nuestro alumnado se sienta seguro. Entonces, nosotros nos vemos ahora bajo mucha presión, el no saber qué va a pasar, nos preguntan nuestros alumnos, no sabemos qué contestar, estamos trabajando muy duro. Quiero remarcar lo que ha dicho Sonia, que trabajar vía online es un esfuerzo extra, porque nosotros queremos que nuestros alumnos sigan ahí motivándolo. Entonces, es una preparación de clases, es muy diferente a tenerlos cerca, a poderles decir, esto no lo estás haciendo bien, esto mejor. Es un esfuerzo extra de energía que estamos esforzándonos para que esto se siga motivando, para que no nos dejen y tenemos muy buena acogida, no nos podemos quejar, pero es un esfuerzo que estamos poniendo muy grande de nuestra parte todos los profesores. Entonces, no queremos ayudas, queremos trabajar, queremos que se abran las escuelas y queremos seguir impartiendo nuestras clases.
En qualsevol cas, suposant per un moment que no hi hagi aquesta possibilitat d'obrir en poc temps, per exemple, Anna, en aquest cas, què penseu que seria interessant fer? Que d'obtenir, perquè parleu, no volem ajudes, volem treballar perquè estem en condicions de poder-ho fer, però suposem per un moment que no s'arribés a una solució com a mínim ràpida. Què penses, Anna?
Ai... què penso?
Ja està dit tot. Amb l'ai aquest ja està dit tot.
Es que, claro, el otro día me preguntaban porque era como, o sea, era como, bueno, nosotras en nuestro caso, desde la Tacones sí que pedimos la subvención a la Generalitat por estructura y nos la concedieron. Entonces, si aceptabas la ayuda, como si dijéramos, teníamos que estar con la actividad hasta diciembre, ¿no? Y entonces es como, vale, hasta diciembre podemos estar con la actividad, pero claro, o sea, si tenemos que hacer otra parada, o sea, el online, no nos engañemos, es pasajero, son puentes, o sea, es un puente para la presencialidad que llegará, que es lo que de alguna manera decimos, si va a llegar, si sabemos que va a llegar, pero el tema es cómo resistimos hasta que llegue, ¿no? O sea, tú puedes estar de alguna manera diciendo, vale, venga, este mes 15 días. Pero ya sabemos dónde empezaron los 15 días la otra vez, ¿no? ¿Que cuánto estuvimos? 3 meses. Entonces, ¿ahora qué otra vez? No, 15 días otra vez. O sea, yo ahora ya estoy pensando en que seguramente tendré que poner un mensaje a mis alumnas diciendo, chicas, 15 días más. Y esta espera continua es que va desgastando. O sea, yo la Tacones llevaba un mes abierta. O sea, yo no la he podido abrir antes. Yo solamente la he abierto octubre. O sea... Y es como, el otro día una alumna me decía, ¿y qué haremos? Y yo, es que se me escapa de las manos, o sea, es que no lo sé, o sea, es que es imposible, no sabemos, o sea, porque la pandemia está, o sea, la pandemia no la controlamos, eso está claro, pero las maneras de hacer las cosas, pues es donde tendríamos que poner más cuidado, y yo creo que no ha habido
una previsión de las cosas, ¿sabes? Y en cambio nosotros sí la hemos tenido en ese aspecto, ¿no? O sea, todo lo que se nos ha dicho lo hemos hecho. Entonces es como, tío, estáis improvisando todo el rato, estáis improvisando. No podéis improvisar tanto porque, a ver, el sector de la danza, pero es que todo está fatal, ¿no? Toda la gente está diciendo, por favor, somos esenciales, pero es porque nos, al final moriremos de gana, ¿sabes? Así que hay un punto en el que di, tío, no improviséis más. O sea, intentar ir más allá, hacer más caso a lo que se está diciendo, ¿no?
Sí, no sé. A Sònia volia comentar alguna cosa?
Sí, que a part de tot el que estem patint, també és com molt incongruent que les escoles oficials sí que puguin continuar amb les seves classes, que llavors no té cap mena de sentit aquesta normativa. Què vol dir? Que el virus en un institut del teatre no és present. Al contrari, pel que sabem, hi ha hagut moltes classes confinades i infectades. Nosaltres podem demostrar que a les nostres aules no hi ha hagut contagis. Llavors, és el que diem, no? Amb què es basen per fer aquest tancament? Perquè l'altre dia sortia a les notícies una escola de música que tenia els que feien escola municipal, o sigui, conservatori, per dir, no sé el terme exacte, però els que feien estudis oficials...
Que era una educació reglada.
Exacte, educació reglada i els que no. I la banda que estava assajant, la meitat estaven a casa dels alumnes perquè no podien anar-hi, els altres no. Llavors, quin sentit té això? Si tots hem pres les mateixes mesures, no? Ens hem adaptat tots al mateix. Per què uns sí i uns altres no? O sigui, o tanquem tots o no tanca ningú. Està clar que la pandèmia hi és i hem de conviure amb ella, però llavors que estudiïn o que facin unes coses clares amb sentit i que ens avisin amb temps i que és tot com molt surrealista, no? Perquè d'alguna manera no s'entén.
I escoltant les el que dieu els tres, arribo a la conclusió que potser la podríem transmetre, podríem allargar, estendre al teatre, o podríem treure doncs, a diferent a la música, al cant, coral, etc. I és, potser, i em confirmareu si esteu d'acord o no, que les persones que prenen les decisions probablement tenen poc coneixement de la vostra feina, del que feu.
Totalment d'acord.
Totalment d'acord.
Uh-huh. Anna?
Sí, claro. No, y aparte es que estaba pensando también lo de las... Que nosotras no damos titulación. Entonces, como nosotras no damos titulación, entonces nos cierran. Y hola... O sea, sí. que todo el mundo que baila tiene titulación, que todo el mundo tenemos titulación, ¿sabes? O sea, es como que no es lógico, ¿sabes? No es lógico.
No, i a més el que es diu el manifest, no? Que som la llavor, o sigui, normalment a les escoles oficials estan plenes de gent que ha passat abans per escoles privades, homologades o no homologades, reglades o no reglades. Llavors, si tanquem nosaltres, què els hi quedarà? La gent no va directe, els nens petits no van directament a escoles oficials, no? Som com el planter, diguéssim. Llavors, si no ens cuiden a nosaltres, què queda? No?
I a més, hi ha un aspecte potser important a considerar, i és que la diversitat, vosaltres mostreu una diversitat de formes de dansa, que totes responen a la mateixa, al mateix fonament i a la mateixa finalitat.
Uh-huh. Exactament, és això el que anava a dir. Que es como menospreciar, ¿sabes? O sea, hay un punto de decir, vale, bueno, no, los oficiales sí, pero y la gente de a pie que le gusta bailar, que disfruta bailando, que es el goce de la danza, ¿qué pasa? Que entonces tienen que, o sea, ¿qué sentido tiene?
La part terapèutica, no, Anna, que deia jo abans.
Y ya no terapèutica, sino la parte importante, grosso de la danza, que es la que llena también el teatro, porque es gente que les gusta la danza y por lo tanto son gente que van a ver danza a los teatros también, uh-huh. ¿Sabes? O sea, todo este punto de cotidiano, ¿no? De gente normal que baila, uh-huh. y es su hobby y es su disfrute, igual que esta niña, ¿no? Que decía solamente voy al cole tal, pues no, las mujeres que vienen, yo tengo casi todas las clases son de adultas, y son gente que está ahí a tope. O sea, es que yo agradezco muchísimo a todas las alumnas y todas las escuelas, o sea, nos han mantenido y nos han resistido de alguna manera a ellas, que han estado a muerte. O sea, eso hay que decirlo y agradecerlo a tope. Pero claro, no puedes estar siempre dependiendo de tus alumnas que te apoyen, ¿no? También te tienen que apoyar desde arriba.
Molt bé, doncs escolteu, jo, com podeu imaginar-se, estic recolzant, vull recolzar totes aquestes sol·licituds que feu, totes aquestes exigències, totes aquestes reclamacions, perquè penso que són justes i, a més, estic molt d'acord en que precisament aquest element cultural, aquest element de salut, aquest element de recolzament personal és molt important. Per tant, Sònia, moltes gràcies per haver vingut.
A vosaltres,
perdó. Rosa i Eva, també moltes gràcies.
Gràcies.
I Anna, igualment, i esperem que aquesta reunió del Proficat es pugui produir i tingui conseqüències immediates que siguin positives, positives per tots, per vosaltres, però sobretot per vostres alumnes i sobretot per la societat, no només per vosaltres, sinó per la societat. Gràcies i fins a la propera, que puguem ser, dir coses una mica més alegres.
Moltes gràcies, Eduard.
Gràcies per tot.
Moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
Un abraço, adéu.
Acabem d'escoltar la veu fantàstica de la Mina, la cantant italiana, que molts dels que escolten això potser ni coneixen, però que una època va ser molt famosa, i amb una cançó que es diu Città Vuota, és a dir, Ciutat Buida. I per què posem la Mina per Ciutat Buida? Doncs perquè tenim aquí amb nosaltres la Rosa Sicar. Benvinguda, Rosa.
Gràcies.
En representació del teatre de Mirassol, teatre que actua al Teatre de Mirassol.
Correcte.
Perquè això a vegades sempre va... sempre queda una mica de lío. Aquesta obra que es tenia que representar aquest dissabte i aquest diumenge és una obra que va ser estrenada, si no recordo malament, al Teatre Nacional fa uns 5 anys o 6 anys.
El juliol del 2015.
Bueno, encara la memòria encara funciona. I que és d'una autora que en aquest moment es considera una de les millors dins de l'àmbit de la dramatúrgia catalana, la Lluïsa Coniller, i parla precisament d'una ciutat que, si no buida, es va buidant.
Bé, tracta un tema que cada vegada està més de moda, desgraciadament, per dir-ho d'alguna manera, no? Que són els desnonaments. Llavors el tracta d'una manera, bueno, com el teatre de la Lluïsa Coniller, és reivindicatiu, des d'aquesta vessant entre l'absurd i el subrealisme, diríem. I bueno, jo considero que és una bona manera de tractar-ho, perquè si només vas a tractar el drama, el victimisme, o jo què sé, la reivindicació només, doncs sempre tens una visió parcial.
Diguem que l'obra es diu El carrer Franklin, sí. I el que hi ha és una visió de com reaccionen diferents persones davant d'aquest fet tan cruel, en el fons, sí. I tan injust, en molts casos, del desnonament.
Sí, sí, és una cosa molt dolorosa. I llavors nosaltres la tractem des d'aquest humor àcid i que fa això, no? Que et puguis prendre una perspectiva per valorar totes les parts, fins i tot la dels mateixos... les mateixes persones, no? Des de l'activista que es queda sola a les seves reivindicacions i que té un pare que és el que li dona, diguéssim, l'ànim i és un pare mort. Vull dir que la Lluïsa Conillé no deixa res per ver, vull dir que tot té un significat. Des d'un taxista que tenia uns somnis de joventut que acaba conduint un taxi xinès de segona mà i el comparteix amb diversos companys. Vull dir, bueno...
Però és actual.
Eh?
És actual.
Molt actual, molt.
El més actual impossible.
Sí, sí.
El que passa és que estem parlant del carrer Franklin de Lluïsa Conillé, de Mirasol Teatre, dirigit per Rosa Sicar, i això es tenia que fer ja el mes de març.
Sí, principis d'abril, crec.
Principis d'abril.
Març, ja no recordo.
Després, ara, i en els dos casos, sí. La pandèmia ens ho impedeix.
Sí, sí, tenim la impressió de viure el dia de la marmota.
Jo pregunto, Rosa, tu creus, perquè abans comentàvem en el mateix programa el problema que tenen les escoles de dansa, de no poder fer doncs, la seva feina presencialment. Tu creus que amb l'experiència, la llarga experiència que tens al Teatre de la Mirasol, tu creus que és necessari que no es pugui fer teatre seguint les condicions que s'han de seguir?
Quina pregunta. A veure, jo hem estat assajant quasi bé un mes amb mascareta. Jo quan m'havia de sobreposar per anar a assajar, perquè és que no veus l'expressió de l'actor. Teatre amb mascareta és algo... I el teatre de màscares, però això era una altra cosa, no? A més, un teatre com aquest que és esbojarrat, que s'ha de cridar, que cantem, perquè és un musical. I, bueno, que d'això també volia parlar una mica, per agrair especialment a la Susana Muñoz, que ens ha fet totes les peces, ha tocat totes les peces al piano, i després en el Salva Pons, que també és el tècnic de so, són dos grans professionals que ens estan ajudant.
És un repartiment de 7 o 8 persones?
Sí, bueno, espero que jo... sí, penso que són 7, sí. I però després aquestes dues persones, que són dos professionals que ens estan ajudant i que sense ells seria impossible fer-ho.
Les últimes notícies en quant a la cultura de l'Ajuntament, en referència a les possibilitats que teniu, hi ha un temps... Està ajornat per un dia determinat?
Bé, ahir precisament en parlàvem d'ajornar-ho o per primer quatrimestre o ja anar cap a la Festa Major. I vam decidir d'ajornar-ho el primer quatrimestre, però sempre així, amb pinces, com hem estat ja dues vegades, doncs pot ser que ho ajornem i ens tornem a trobar amb el mateix. Però en principi, sí, estem esperant una data pel primer quatrimestre, o sigui, seria un parell de setmanes abans o així de Setmana Santa. El de Rams, no l'anterior, que ara no sé quin dia.
Que hi ha una opció que sempre que s'ha estat parlant de dir que potser aquesta quinzena, la següent, si la baixada que s'està produint de contagis és la que sembla que està en descens, que a partir de l'altra setmana es pogués començar a funcionar amb el teatre amb les condicions aquelles doncs, del 30 o 50%.
Sí, sí, bueno, esperem. Ja et dic, és que no pots fer cap plan amb aquest tema. Vull dir, és de les coses que no podíem imaginar que ens passessin, oi? Però mira...
I aquesta dificultat que tu es posaves d'haver d'actuar amb mascareta, que és tota
bueno,
la contradicció
actuar
absoluta.
Actuar amb mascareta no hi actuarem.
No, d'assaig, perdona. No.
Ens estimem més, però si convé la gravarem i la passarem, però no ho sé, amb mascareta aquesta obra no es pot fer, no es pot fer. I els assajos, doncs, bueno, anàvem fent, però, esclar... Tota manera t'haig de dir que, mira, com diuen els castellans, no hi mal que por bien no venga, doncs el fet d'haver-la hagut d'ajornar, doncs, també hem pogut assentar molt més els personatges. Que tenim el Pere Codó,
sí,
que és el nostre cantor, el cantautor
oficial
de Sant Cugat, bueno, que és una persona encantadora, que fa un paper de travestit, que era el que feia...
No ho puc creure, sí.
Sí, sí, sí. Bueno, pues ja ho sabeu, ara ja està desvetllat. Aquest paper el feia el Xavier Albertí,
sí,
al Teatre Nacional, sí, perquè és, sí, un carmelo de paper.
I a més, el Xavier Albertí, quan ho va fer, ho portava barba,
sí,
i si parla el Pere Codó en segueix portant.
Sí, sí. Bueno, és que és un personatge... Bueno, té això, tot el que és aquesta obra, no? Una mica que no es acaba de definir, tampoc. No és que sigui una loca, tampoc, eh? Vull dir, bueno, és molt especial. Clar, imagina't, el Pere Codó es posava un sabateta, no massa de taló, perquè diu, no em posis ara un sabateta. Però clar, hauria hagut d'acostumar-se a tot això. Potser si l'haguessin fet al març, no l'hagués tingut tan incorporat, però ara últimament estava tan a punt de carmel. Bueno, ha sigut una pena, però bé.
És terrible pensar això, que hi ha un esforç personal i col·lectiu important i que moltes vegades quan arriben aquest tipus de, diguem-ne, solucions, per dir-ho d'alguna forma, doncs no acabes de... Jo no ho acabo d'entendre, ho dic de veritat.
No, és que no s'acaba d'entendre.
No ho acabo d'entendre. És a dir, no ho acabo d'entendre si comparo amb altres segments, altres sectors. Hi ha una cosa que tothom té clar, no? O sigui, distància, mascareta, ja s'ha convertit doncs, en un lema repetitiu. I el metro.
Ja. Yeah.
I els avions. Clar, escolta, diu, no, la companyia d'aviació necessita omplir perquè si no, no hi surten els números. Escolti'm, molt bé, jo ho entenc, però aleshores, o tots morts o tots cristians, que deien abans, ja no vull dir-ho perquè diran que, sí, que vaig en contra. Però,
no, però que continua aquest pensament de que la cultura no acaba de ser estrictament necessària, com ho podia ser el transport.
Bueno, mira, Rosa, crec que anem coincidint amb l'entrevista anterior. Em sap greu dir-ho, per una banda em sap greu dir-ho i per l'altra banda penso que es confirma el que pensem. I el que pensem és precisament això. Jo m'he cansat molt de repetir-ho, ja ho saps, per la via de la ràdio per escrit, i és tothom dins de l'àmbit polític diu sempre que la cultura és important, però la de la veritat, quan s'ha de fer aplicar, per exemple, diners, la inversió d'aquest Ajuntament i la inversió del Govern de la Generalitat i la inversió del Govern d'Espanya, no arriba ni la dècima part de la inversió en cultura d'Àustria, amb 9 milions d'habitants. Per tant,
sí, sí,
clar, molts poden dir, escolta'm, aquesta és una explicació que s'anyeix només amb el tema econòmic. No, però és una conseqüència. És a dir, si no hi ha inversió, difícilment pot haver-hi creixement, difícilment pot haver-hi manteniment. És que és així.
I és l'aliment de l'esperit, així que si hem de parlar de coses alimentícies, no?
Bueno, seguim-nos amb l'obra perquè aniríem derivant i potser em dirien que faig molt malament això.
Bueno.
Escolta'm, com es va escollir el carrer Franklin?
Mira, perquè jo vaig començar a llegir obres i aquesta m'hi vaig enamorar especialment.
L'havies vist?
No l'he vista, no. Però, bueno, quan anàvem sortint tots els personatges, ara que hem parlat de tres, no?, concretament, però ja, quan surt el governador del Banc d'Espanya, amb tota la seva, bueno, la seva manera de fer, que també és una cosa poc dibuixada, bueno, també és molt divertit, no? També canta el governador, canta el travestit, i perquè el
governador... El governador quan canta desafina o no?
Canta molt bé.
Canta bé.
Canta aquella tan famosa que és... Espera't, que ara si em sembla que és del Niño Judío.
Sí.
Que és aquella de... El Sayolé. Un rellito de luna, saps? No sé si la coneixeu.
Sí, em recordo, però en aquest moment m'atreveixo.
Soy un rellito de luna. Jo no en sé gaire de cantar, però... Bueno, molt divertida. Perquè el travestí doncs és un mestre en tangos i coplers. I això li dona també aquest aire així bohemi, no? Quan el fa cantar en el governador li agraden les sarsueles o les òperes i bueno, canta aquesta, que és molt divertida. I el Pere Codó també ens canta...
Ah, sí, una associació de governador del Banc i Niño Judío...
Sí. També de segona lectura.
Tornar a tocar el crostó una altra vegada per ficar amb els jueus. Abans amb els moros era amb els jueus.
També té una segona lectura, sí. Després tenim una veïna, que és la neboda de la Margaret Thatcher. Llavors ve de que li han fet una cerimònia per donar-li les cendres de la seva tia, però les donen a pes segons el parentiu.
Sí, fan un percentatge, d'acord.
Llavors diu, tan conservadora que era la meva tia i que l'hagi no pogut repartir. I després, bueno, ja no vull desvetllar més coses, però aquestes cendres acaben sent importants i complicades. I després, bueno, tenim l'activista, el taxista, que és el marit del travestit, el governador. Després surt una cantant, m'ho hem donat també, que és una alumna del travestit.
Perquè el travestit és professor.
És professor i es troba al carrer amb el piano al carrer. Tot està al carrer.
Clar.
Perquè els han desnonat.
Clar. La ciutat queda buida, d'alguna manera, i s'omple d'una altra, que és el que passa sempre.
Sí. I quan criden perquè surti la gent a defensar-los, ja no hi ha ningú perquè els han desnonat a tots. Bueno, vaig començar a llegir-la i vaig veure com hi havia tantes coses que eren tan, bueno, que tenien tant de suc, per dir-ho així, i em vaig com enamorar de la peça i vaig dir, ah, vinga, si és la Lluïsa Coniller, doncs ens atrevim amb tot.
Aquesta faceta de la Lluïsa Coniller, que en molts casos, o sigui, hi ha molta idea, o hi ha bastanta idea, de que és una, diguéssim, autora sèria, entre cometes. No, hi ha molt aquest comentari.
Sí, que en el fons sempre
I en canvi, el que passa és que ella tracta els temes serios, però que el que està fent és donar-li, exprimir, diguéssim, això, i donar-li aquesta sensació, doncs, a vegades, de dir, pues, d'una reacció per part de gent, però això què és, no?
Però és mostrar l'absurd.
Exactament.
I l'absurd que és el món que vivim.
Exactament. És un... Però, en fi, esperem que aquesta obra algun dia o altre es pugui realitzar. Ara, dins de l'entrevista normal, en aquests moments, sempre ja saps que és habitual, es parla d'una obra concreta, la que es va fer, i bueno, sempre es pregunta, i què esteu preparant després? Mm. Però clar, ara no sé si m'atreveixo a fer-ho o no.
Ahir precisament en parlàvem de fer alguna cosa... Pues, per internet, penjar-la a Instagram o una cosa així, no? I, bueno, hem quedat una miqueta d'aquí 15 dies per parlar-ne, a veure si ens en sorgeix alguna idea, perquè, clar, també estar sense fer teatre és molt trist. I almenys que puguem fer alguna coseta així.
Bueno, vols dir al marge del carrer Franklin,
a part d'això... És que projecte... com que no sabem si aquesta l'acabarem fent el primer quatrimestre o ja l'haurem d'ajornar per Nadal de l'any que ve, per Festa Major, o si es pot fer Festa Major. És que estem molt penjats. Bueno, diu que ens vacunaran aviat.
En aquests moments el Mirasol Teatre més o menys quantes persones són habituals?
Sí, home, podem ser, jo que sé, 15, 16... Depèn de l'obra que fem, doncs ve més o menys gent. Habituals, diguéssim, que són el cos de... Potser podríem dir que som unes 10 o 12.
A part que hi ha un altre aspecte de Mirasol Teatre, que aquest any no sé com anirà, que són els Pastorets.
Sí, no els farem, els Pastorets. Farem una recopilació de fotografies i vídeos i coses que tinguem, i no sé si al final demanarem la col·laboració dels centres culturals perquè ens ho pengin a la xarxa, o ho farem en el casal, però el casal tampoc sabem si podrà estar obert per Nadal. Bueno, hem demanat als pares i que ens enviïn material que tinguin per poder fer aquesta...
Fer un muntatge?
Aquest muntatge, sí, perquè no ens quedem sense pastorets.
Jo m'imaginava que no es podrien fer, sobretot pensant...
No, és que quan ens ho van dir, que en aquell moment encara no teníem, diguéssim, tantes restriccions, però ja vam entendre que si és difícil, d'alguna manera, quan els nens ja estan cansats de tot el dia i això al final venen i és com una cosa lúdica, no? Però els has de fer quadrar una mica, perquè si no, no sortiria res. Doncs fer-los quadrar amb la mascareta, amb les distàncies, ens va semblar que era una feina massa àrdua. A més, després allà al darrere, com els poses? Vull dir, no era possible. No. Amb tot el sentiment del nostre cor, perquè em penso que seria ja el 27 any que ho faríem amb nens, però vam decidir ja que no, ens vam avançar, perquè ho teníem clar.
Bé, doncs, Rosa, content que hagis vingut, de totes maneres, per explicar que no defalliu.
Això ho intentarem.
Que no defalliu i que continueu, i esperem que, efectivament, el primer quatrimestre de l'any que ve es pugui veure al carrer Franklin de Lluís de Cuniller per Mirasol Teatre, el Teatre de Mirasol, amb aquestes dues funcions previstes, i amb la idea de que, en fi, de que tots estarem aquí per poder-ho veure.
Confiem.
Bé, us haig de dir, per tancar el programa amb una mica de música després, que es van ajornant segons uns 15 espectacles del Teatre Auditori. O sigui, el Teatre Auditori, una de les primeres coses que es va anul·lar era el concert que feia la Martíria amb Xana Domínguez, que per exemple Xana Domínguez havia rebut un Premi Nacional de Música, feia pocs dies, faria pocs dies abans que fessin el 31 d'octubre el concert, i ara ja s'ha ajornat a la Flauta Màgica dels Amics de l'Òpera de Sabadell. El dijous passat vam tenir aquí el tenor Marsala, que és el Tamino, el personatge de Tamino, i passa, de moment, el 8 de desembre. De moment. Després el Canca, amb aquest Gira Pallasso, passa el 19 de març, el que s'hauria de fer el 13 de novembre, o sigui demà, passa el 19 de març, de moment, i no sabem si el que vindrà l'altra setmana, que és la Transfiguració del Mastodonte, de l'Asier Echeandía i l'Enrico Bárbaro, no sabem si això es farà o no es farà, o la Zarilla de Tormes amb el Rafael Álvarez del Brujo, tampoc sabem si es farà o no es farà, i en què això en aquest cas no està ajornat. I també hi ha un ajornament d'una obra que es tenia que fer un dia a final de desembre i que en canvi passarà el 4 de desembre, que és Pedro Páramo, de Juan Rulfo, dirigida per Mario Gas amb el Pablo Derqui i la Vicky Peña. És a dir, estimades amigues, no sabem res. Aquesta seria al final de la deducció de tot plegat. O no sabem ben bé el que hem de fer i el que podrem fer. Però no hem de parar, aquesta és la veritat, perquè si parem llavors ho tenim malament. També us vaig dir, vull dir, que hi ha la possibilitat, altra vegada, com a l'època del confinament, de veure diferents espectacles online, tant del Teatre Lliure com del Liceu, com del Teatre Nacional de Catalunya, com de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, en aquest cas entrant a la pàgina, a la web de l'Orquestra Sant Cugat. I amb les altres pàgines igual, en alguns casos es fa amb un tipus d'abonament per poder-ho veure, en altres casos és gratuït, per tant, si entreu a cada aquestes pàgines del Liceu, del Teatre Nacional, del Teatre Lliure, hi ha una programació que està prevista, com a mínim, fins a final de desembre. I aquí acabem el programa amb una mica de música. I us poso un personatge que a mi m'agrada molt, que és en Pat Metheny. I en Pat Metheny ens interpreta una cosa que es diu First Circle. I esperem que aquest primer cercle doncs sigui l'últim de la pandèmia, vull dir. Fins a dijous vinent. Adeu.
Gràcies.